Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, ja sabeu que els dimecres el Sant Cugat a fons és dia de literatura. Un dimecres és literatura en general per adults i hi ha els dimecres que dediquem a la literatura infantil. Ho fem sempre en companyia de l'Ana Belén Jarillo, de l'Institut de la Infància. Ana Belén, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? No estàs afectada per aquests canvis de temperatura?
Bueno,
una miqueta?
Sí, he estat una miqueta, però ja tinc la veu a punt.
Molt bé. Avui ens portes una proposta que, a més, té una versió musical.
És un conte molt especial, a partir de l'obra original de Josep Maria Carandell, La cançó de les balances.
Aquest és el tema d'avui, la proposta, que escoltem de seguida, quan vulguis.
La cançó de les balances. Text de l'Alba Salvador Llopis, il·lustracions de l'Ignasi Blanc i editat per Takatuka. Un conte a partir de la cançó original escrita pel Josep Maria Carandell, que va escriure per l'Ovidi Montull, que la va fer popular. Això diu que era, no fa gaire temps, en un lloc no gaire llunyà, un rei que era molt i molt ric. Era tan i tan ric que comptava tot el que tenia. No li bastaven les hores d'un dia, ni els dits de les mans ni dels peus. Tot el que veia era seu, i cada matí s'aixecava i començava a comptar-ho des de la finestra de la torre del castell, a dalt de la muntanya. A veure, 5 pous, sí, multiplicat per 938 cases són 4.690 pous, més 234.238 plantes de farigola, més 7.358 arbres per 64 boscos són, feia una llarga llista i finalment en calculava el pes amb una balança i després el preu. Vegem, 4.690 pous a 40 doblons cadascú són 187.600 doblons. Si una casa val 410 doblons, 938 cases són 384.580 doblons. 234.238 plantes de farigola que fan 4.680 quilos a mig dobló. Els 10 quilos serien 234 doblons. A veure, i ara, quan deuen el quilo de fusta? Perquè amb 7.358 arbres per bosc. El rei va adonar-se que tot sol no podia comptar, passar i posar preu a totes les seves possessions, que eren moltes. Va decidir demanar ajuda al seu conseller, que li va recomanar una calculadora. Era un estri ben gran perquè hi cabessin moltes xifres i així el rei es podia passar el dia comptant sense problemes. Estava tan content amb aquella calculadora que fins i tot la utilitzava de coixí per dormir. Deia que era el millor invent del món. Una vesprada, no gaire lluny del castell del rei, un grup de veïns del regne xerrava molt acaloradament. «No pot ser, no podem continuar així», deia el jove joglar Ovidi. «Per anar a l'escola hem de voltar tot el riu fins a arribar a l'únic pont que hi ha en tot el regne. Són 6 quilòmetres d'anada i 6 de tornada». «Ai, sí, fillet, tens raó. Però aquest rei només s'estima les coses, les terres, els pous, els arbres i les cases, però no sent cap amor per les persones, només sap comptar-les. Això no pot ser. Aniré a veure el rei i li demanaré que faci construir un pont nou per poder creuar el riu. Segur que ningú no li ha demanat encara». I dit i fet. El dia següent, l'Ovidi va arribar al castell i va trucar a la porta. Però ningú el va respondre. L'Ovidi no rendia fàcilment, així que va trucar i trucar, fins que a la fi un membre de la Guàrdia Reial el va obrir. Sorprenentment, aquell jove armat amb una llança va escoltar l'Ovidi, potser per compassió o simplement per avorriment. L'Ovidi era molt insistent. El va deixar entrar perquè el rei el rebés. Però quan el rei va aixecar el cap i va veure l'Ovidi a través de les balances i de la calculadora, tan sols va dir: «Ei, què fa aquest marrec aquí? No m'importa com hagis de dir, eh? Estic molt ocupat, que no veus? L'únic que m'interessa veure és que ets el meu súbdit número...» I va fer un càlcul amb aquella màquina. 289, sí, això, va, ja està, eh? Fora, fora!» L'Ovidi va quedar-se amb un pam de nas. Però tot i així, va intentar explicar el problema que tenien. Però, majestat, hem de caminar 6 quilòmetres per poder arribar a l'escola. I les cames... He dit que només m'interessa que ets el súbdit número 289 i prou. Ja te'n pots tornar per on has vingut. Fora! Soldats, feu-lo fora immediatament! L'Ovidi va sortir del castell molt i molt decebut. Aquella nit no va poder dormir pensant què podia fer perquè el rei l'escoltés. Quan va arribar la matinada, va tenir una gran idea. Ja ho sé! Li cantaré una cançó. Diuen que la música m'ensa les feres. Potser si li canto s'oblida de comptar i m'escolta. L'Ovidi va començar a pensar quina cançó podria cantar-li al rei perquè l'escoltés. Què hauria de dir? A veure... Ah, ja està. Va fer una volta pel regne perquè la gent del poble l'ajudés. Així, entre la mestra, el fuster, el ferrer, els més vells i els més joves, van escriure una cançó que explicava que el regne no el formaven les coses, sinó les persones. Però quan el jove joglar va tenir la cançó enllestida, va triar una vesprada tranquil·la i assolellada per anar fins al castell a cantar sota la finestra del rei. L'Ovidi va tocar el primer acord del seu llaüt i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que pous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres. Quan vindrà el dia que l'home no se'l pesa amb les balances. Però l'efecte relaxant que pretenia no es va produir, sinó tot el contrari. El rei el va mirar per la finestra de la seva cambra i va exclamar molt enfadat. Qui és el descarat que gosa pertorbar el meu recompte de les 5? Què? He estat jo, majestat. Només volia que m'escoltéssiu, va respondre l'Ovidi amb seguretat. Ah, ets tu un altre cop? Guàrdies! Agafeu aquest malefactor i tanqueu-lo a la cel·la més alta de la torre, més alta de la presó, més llunyana de tot el regne. Castigat a pa i aigua! El pobre Ovidi no es podia creure el que li havia passat, desterrat a l'indret més llunyà de tot el regne. Pensava dia rere dia en l'abús que havia patit. Ben aviat es va estendre la notícia de l'injust càstig imposat pel rei i la cançó de les balances es va començar a sentir per tot arreu, a les cases, a les places i als carrers, als camps. Doncs era un rei que tenia... al castell o la muntanya. Dones i homes cantaven la cançó quan es trobaven per festejar o per treballar. Els infants la cantaven mentre jugaven, corrien i votaven. Però el rei, caparrut, només tenia oïda pels sorolls de la calculadora, de les balances i dels diners. I només tenia ulls per seguir comptant. De manera que mentre el poble cantava i cantava, el rei tan sols comptava i comptava. Les veus que entonaven la cançó van arribar a tenir tanta força que una esquerda va començar a rompre la paret de la cel·la més alta, de la torre més alta, de la presó més llunyana de tot el regne. I cada vegada que el poble cantava la cançó, l'esquerda creixia més i més. Fins que un dia l'obertura va ser prou gran i l'Ovidi va poder fugir de la presó. Un cop lliure, va travessar tot el regne. Es va quedar amb boca oberta quan petits i grans el reconeixien i li parlaven de la seva valenta i coratjosa gesta. Ei, l'Ovidi! Cantes la cançó! Ah! La cançó de l'Ovidi va formar part de les llegendes d'aquell poble. I un bon dia, la gent es va posar d'acord per construir el pont que necessitaven. Tenien els coneixements de la mestra, les eines del ferrer i del fuster, l'experiència de la gent gran, l'energia dels més joves i les mans de tot el poble. I van construir un pont preciós, sense l'ajuda del rei. I el rei? Diuen que encara compta, tot sol i mig soterrat, entre objectes, calculadores i balances. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
Doncs era un rei que tenia el castell a la muntanya. Tot el que es veia era seu, terres, bous, arbres i cases. I al matí des de la torre cada dia les contava. La gent no estimava el rei i ell tampoc no els estimava, perquè de comptar en sabia, però amor no li quedava. Cada cosa tenia un preu, la terra, els homes, les cases. Un dia un noi del seu regne vora el castell va posar-se i va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. Quan vindrà el dia que l'home valgui més que bous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres, quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances. El rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades. I a la torre el va...
Escoltem Ovidi Montlló interpretant aquesta cançó de les balances que ens acaba de narrar l'Anna Belenjarillo, una història que ens sona com molt actual, també, eh?
Sí, sí. És una de les raons que he portat aquest llibre, perquè, bo, encara que és una cançó reivindicativa, no?, de la nova cançó, és molt actual, exacte, no? I com explica com el poble s'uneix i la força del poble al final, no? Doncs vens i com la, mitjançant la cançó, la paraula, no?, el poder que té, doncs m'ha agradat molt de poder-la portar avui.
Una història que parla de justícia social, que parla també de reivindicacions socials, de la falta de sensibilitat del poder i de l'avarícia. També.
Sí, sí.
Hi ha molts temes que es tracten en aquesta història. Doncs no sé si hem d'afegir alguna coseta més, Anna Belén?
Bé, trobareu una ressenya al nostre blog, a Los Libros de l'Institut de la Infància, en el que també donem algunes pautes i algunes idees per treballar a l'escola, perquè pensem que és un llibre que dona per molt.
Molt bé, doncs aquesta és la proposta, la cançó de les balances, avui amb la versió també musical que escoltem per acomiadar-nos de la veu d'Ovidi Montlló. Anna Belén, fins d'aquí 15 dies.
Molt bé.
Gràcies, bon
Moltes
dia.
Moltes gràcies a tu.
Que l'home valgui més que bous i cases, més que les terres més bones, més que les plantes i els arbres. Quan vindrà el dia que l'home no se'l pese amb les balances. El rei que va sentir el noi el va fer agafar i amb ràbia va ordenar que li donessin 150 bastonades. I a la torre el va tancar, castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances. I quan s'ajunten els homes, rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes, rient i plorant la canten. I quan s'ajunten els homes, rient i plorant, la canten.
Sant Cugat a fons. La vida és local.